Bé, ara li correspon intervenir el Miquel Àngel Limón, que és llicenciat en Ciències de la Informació, tot i que és menorquí, però aquí a Barcelona, naturalment a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a doctorant prepara la tesi sobre la crònica com a gènere. Ell ha treballat en diversos camps del periodisme, a les Illes, i col·labora habitualment al Diari de Balears, a Serra d'Or, al Temps. És membre numerari de l'Institut Menorquí d'Estudis i membre corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Ha publicat llibres, uns 8 llibres, 24 monografies. Entre altres obres, és autor del llibre Josep Pla, Els cants de sirena d'un illòmen, de l'any 2003. És un moment que jo també vaig estar aleshores a l'illa de Menorca, Ciutadella, intervenint també en un seminari sobre Josep Pla. En aquest llibre estudia i sistematitza les referències que l'obra completa de Pla contenen en relació a la seva illa de Menorca i a personatges menorquins. La seva intervenció està dedicada a Sadurní i Ximenes, un misteriós homenot entre el periodisme, la intriga i l'espionatge. Aquest és el títol de la ponència. Gràcies.
Moltes gràcies, bones tardes o bon dia. Jo també voldria naturalment fer explícita una salutació molt afectuosa de l'Institut Menorquí d'Estudis, que és la institució que fa que jo sigui davant vostès mirant d'exposar-los aquest tema sobre Sadurní i Ximenes. Una salutació que és doble perquè la transmet tant el president del Consell Científic en entrant Jaume Mascaró, un catedràtic d'antropologia, a la central de Barcelona, com la presidenta sortint, la Josefina Salort, que ha fet una mica de pont entre Xavier Pla, la càtedra, la Universitat de Girona i jo mateix, perquè finalment si mirem d'exposar-los aquest tema de Sadurní i Ximenes. És evident que Pla, una vegada més, extén la seva ombra extraordinària i extensíssima també en aquesta matèria que jo els presentaré, perquè és a través de Josep Pla que segurament en Xavier Pla arriba a la conclusió que parava la pena de posar de relleu el coneixement d'un personatge que, tot i tenir un pes profundíssim, molt específic i molt dens per la història de la periodística feta per catalans, realment és un gran desconegut. És un personatge que gairebé sobre ell sabem sobretot el perfil de la biografia literària, l'extraordinària, magnífica, que podem llegir en tant de goig de la biografia feta per Josep Pla. Però naturalment Sadurní i Ximenes té una importància molt més substancial, molt més profunda des del punt de vista de la història de la periodística des de l'au i la primera tombada del primer trentari del segle XX, com d'altra banda ja ha insinuat més d'una vegada en els seus estudis el professor Casasús, en el seu llibre que és de capçalera per a tants d'estudiants, El pensament de la periodística a Catalunya, ja hi dona algunes relacions. Per tant, aquesta exposició que jo miraré de sintetitzar-los, naturalment és molt més àmplia, però això apareixerà, si Déu vol, a les actes corresponents i no farem una lectura detallada al mil·límetre d'aquest reguitzell de folis que conformen els texts que tenen a taula. Perquè sobretot jo el que voldria és que definitivament aquesta intervenció ajudi a superar el fet de que la història s'ha quedat en el personatge de novel·la i n'ha descurat el periodista reeixit, que és allò que jo voldria d'alguna manera explicar-los. La meva idea personal, citant-me la meva hipòtesi personal, diu que Ximenes és un menorquí des de nou que representa l'exponent d'un periodista, un soberg periodista, que posa el rellotge del periodisme en hora per endegar la transició cap a la magnífica generació catalana d'entreguerres. Aquesta generació que va des de principis de segle, 1901, fins a l'esclat de la Guerra Civil del 36 i que ha configurat una galeria exhalida de noms estel·lars tan extraordinaris com Xammà, Gaciel, Clàudia Mella, Brunet Ajuntament Pla. Xemeneis serà dins aquesta tasca de ser es qui posa el rellotge en hora, serà l'element actiu de l'etapa intermèdia entre els vells viatgers aventurers a casa nostra de la primera meitat del 800, per tant de base romàntica, que actuaren com a escriptors en el paper de dietaristes, de corresponsals epistolars, de circulació domèstica, aquestes epístoles, fins i tot els novel·listes, però absolutament freturats encara d'una esma mínima de mentalitat periodística enfront d'aquells altres individus que en la segona meitat del XIX definiran un patró de periodisme modern, generalment marcat per una esculpida qualitat literària que, lluny de posar en perill el deure de la veritat informativa i de la sacrosanta novetat periodística, es voldrà a si mateixa vestida en qualitat i en perdurabilitat literàries. Ja dins la primera tombada del segle XIX, Catalunya va donar noms memorables enquadrats en una excel·lent tradició europea d'arrel primigènia anglesa que venia del segle anterior, part dels viatgers que, imbuïts de les teories de la il·lustració, encunyaren el concepte del Grand Tour com a pràctica educativa dels hereus de l'aristocràcia britànica. Més tard, ja posats en el 800, el moviment romàntic s'encarregaria d'exacerbar la vella tradició dels 700, ara però estimulada amb ambicions d'estudi geogràfic i d'exploració, a vegades científica, a vegades colonialista, del globus terràqui. Quedarà idò superat el gust personal i de mera classe que havien conreat els viatgers anteriors. És així com es formaria el que el professor Casasús ha denominat la Catalunya vuitcentista dels exploradors, que va donar noms com en Joaquim Gatell, amb el seu pseudònim de Caït Ismail, i els arxifamosos barcelonins Domènec Badia, Alibei, potser el primer occidental que va entrar a la Meca i va resar la pedra negra de la Casba, i Silval de Mas, que va fer llars recorreguts fins a la Xina i, com sabeu, va ser anomenat el primer ambaixador de la cort espanyola en aquelles terres. I d'aquesta llegendària generació catalana de viatgers, acte seguit havia de ser rellevada, per bé que assumint noves i distintes motivacions, per altres grups de viatgers mitjançant però la via del periodisme. Aleshores, en expansió i la literatura viatgera també fabulosament en voga. Entre d'altres diversos noms que pertanyen a aquesta segona generació, i trobant el del Mones Sadurní Xemeneis, que va fer contínues expedicions pel nord d'Àfrica, Turquia, Àsia Menor, l'Orient Mitjà, per àmplies regions russes fins a arribar a l'Índia i en els quatre punts cardinals del mapa d'Europa. Sempre esperonat per l'esperit viatger i explorador plurisimple, com la generació anterior, però també esperonat per el desig i per la il·lusió periodística, per la nova clau periodística amb què ell treballa tota aquesta activitat viatgera. Jo crec que, en aquest sentit, que Xemeneis paga la pena que superem aquesta visió de la biografia literària, perquè Xemeneis resulta ser molt més que l'encarnació, tal volta anecdòtica i extravagant, d'eventuals conductes d'espionatge internacional, com es parla a Pla, ara per als russos, ara pels alemanys, ara pels espanyols, els grecs, o fins i tot certes oligarquies abissínies. Tampoc és algú imputat de traficar armes per al negus Manelic II d'Etiòpia en la guerra contra els italians, o l'empresari de negocis fracassats a les illes Chafarinas, que és aquell arxipèlag de nivells estèrils posat en un turbulent aiguabarreig mediterrani, ara disputat per la sobirania marroquina, ara espanyola. Xemeneis, a més, es manté lluny de l'estereotip còmic del conferenciant de públics puerils, com ens relatarà Josep Pla d'Estocolm Estant. El cicerone particular, sapientíssim, del patrici Francesc Cambó en els seus periples pels litorals helènics i de l'Àsia Menor, o més rellevant encara, no és només un col·laborador set ciències ben colrat per a les societats geogràfiques, els instituts culturals i les acadèmies d'història i arqueologia. Ximenes crec que s'hi és presentat a través d'aquestes entresenyes que tantes vegades s'han repetit mecànicament, ens donarà una radiografia real, sí, però fragmentària i equívoca, sense prou medula ni amb una coherència de conjunt suficient. Ximenes se l'ha descrit com a viatger atacat per l'arèria de l'aventura incerta, exploradora i a voltes folla. Se l'ha qualificat d'erudit hel·lenista i de savi arqueòleg i, en fi, d'ell s'han propagat ad infinitum les anècdotes que el retraten com un tipus extravagant, àcid de caràcter, individualista, sempre captingut per un verb rotund, imperatiu, indòmit i ideològicament reaccionari. La veritat és tanmateix, a parer meu, que fou per damunt de tot un periodista. I caldrà clar que sigui a la llum del periodisme del XIX, que és el seu temps, que l'analitzem i que escatim, per tant, quina és la seva obra i què val la seva obra. No hi ha dubte que aquesta obra periodística que ell desenvolupa en aquesta generació de trànsit entre els viatgers purs, els exploradors i els primers viatgers periodístics, es fa en un moment en què Europa s'està fraguant un moviment, un fenomen d'empels continus entre la narrativa literària i l'escriptura periodística. Narrativa literària, que no m'extendré gens, ahir en parlava el professor Racina, del realisme i les característiques que aquesta literatura realista, la narrativa realista, tindrà en un moment, per altra banda, d'època daurada de la narrativa contemporània en el XIX. I com hi ha un continu trasbàs d'empels d'un amb l'altre, de permeabilitats recíproques entre l'escriptor que fa realisme i el periodista que vol imitar, que vol fer seves les capacitats estilístiques de la literatura de ficció i a la vegada com l'escriptor que fa ficció s'està inspirant en els mètodes de treball dels periodistes recomanades en la font que produeix la informació per fins i tot fer entrevistes, recollir testimonis per després fer la seva obra d'inspiració literària. Per tant, l'evolució, quan tombarà el segle XX, deixarà el periodisme a l'empara d'un estadi renovellat, el periodisme informatiu. És, per tant, en la cèl·lula mateixa d'aquesta evolució que cal que inserim l'obra periodística de Ximenes. Resulta ben exacte admetre que l'assoliment a ple de les coordenades del periodisme informatiu per al cas espanyol va patir, per al cas espanyol, com dic, una tardança exagerada fins ben avançat als anys 50 del segle XX. Però això no hi fa res. Ximenes ens demostrarà que ja està practicant el periodisme informatiu i després el periodisme interpretatiu, que tan substancial serà i tan significatiu de la generació de cronistes de les entreguerres dels noms que abans havíem formulat. Per tant, Ximenes representa un element del nou periodisme espanyol per al de Catalunya, en primer lloc, atesos els seus vincles de naixença i de formació, que contribuí pionerament al debat de revisió del periodisme més vell que provenia dels principis del Boicí. Per tant, a favor de la concepció modernitzada i contemporània de la periodística com a ciència que estudia o com a matèria que estudia els gèneres i la transmissió del missatge periodístic. Tot i haver arribat a l'ofici en una hora de predomini del periodisme més doctrinarista i ideològic, Ximenes treballarà una obra professional que al capdavall suposa l'obertura dels finestralls estilístics i de perceptiva per forjar el periodisme primer informatiu i després l'interpretatiu. En realitat, ell va tenir una escola periodística absolutament doctrinalista. Fins i tot son pare segur que va servir de model com a primer mestre de periodisme per ell, quan son pare, que és un barceloní, que és traslladat a Lleó de l'any 1850 com a administrador de l'Hospital de l'Illa del Rei. Ell era un alt funcionari de la cort d'Isabel II i va ser aquest fet que va induir-lo a castellanitzar el seu llinatge, i el Ximenes en origen, que així figura les partides de tots els seus avantpassats a Sant Sadurní d'Anoia, d'on procedia aquest llinatge, se'l va canviar per Ximenes simplement perquè probablement de la seva pelegrinatge professional i com a funcionari arreu d'Espanya va ser administrador, cap de l'administració d'Hisenda a Balears, en seu a Palma, a Terol, i va tenir molts de càrrecs importants a l'administració d'Isabel II. Ell definitivament el va canviar per Ximenes, i així ell va escriure les seves primeres cròniques, es fi, i així va editar els seus primers llibres. Però finalment ell el va tornar a recuperar en l'essència catalana que pertocava i va fer Ximenes, tal com ha quedat perpetuat. I doncs son pare segurament és qui l'ensenya, perquè son pare havia fundat a Mahó, en els anys que hi va estar, dos periòdics, l'Eco de Menorca, que va durar 3 anys, i l'Hoja Autògrafa Menorquina, que just va durar uns mesos de l'any 59. Hi ha alguns autors, jo crec que això és molt inversemblant, que asseguren que algunes coses, gairebé tot anònim, d'aquests dos mitjans de comunicació menorquins, estaven escrits per el fill, però la veritat és que no tenia edat, crec jo, per escriure, perquè fixeu-vos, el segon d'aquestes, la segona d'aquestes publicacions, l'Hoja Autògrafa, només va circular 5 o 6 mesos de l'any 59, ell tenia 6 anys perquè havia nascut el març de 1853. Per tant, jo m'avanç, i com deia el professor Casasur, que vull subratllar aquí aquest fet, és el primer que ens obre la llumeta, ens diu, ens marca el focus del far, mireu que aquí hi ha un periodista interessant per la història de la periodística i del pensament periodístic a Catalunya. Ell és una mica el que voldria remarcar per aquest fet. No sabem quina és la seva formació acadèmica. Ell va estudiar naturalment a una escola de primària a Mahó, el Col·legi Maulès, dirigit per un valencià, en Josep Hospitaler i Cavaller, i després sembla que va fer dos cursos del batxillerat a l'Institut de Mahó, amb jurisdicció, diríem, si es pot dir així, en tota l'illa de Menorca, però els documents d'aquest institut no ens donen cap llum, no s'han conservat, s'han destruït, o Sadurní no recordava correctament on havia estudiat el batxillerat. En qualsevol cas, sí que sabem que ja posats en els estadis superiors de la vida acadèmica, encara se'ns fa més difícil d'esbrinar els detalls exactes. La pista educativa de Ximenes de seguida queda perduda i es fa de mal reconstruir. La manca absoluta de concrecions, però convida a creure raonablement que ell no va arribar a tenir mai un títol homologable, diríem, de tipus universitari. Ara bé, sí que hi ha una entrevista que va concedir l'any 27 a la revista La Esfera en el valencià Emili Gascó Contell, en el que ell li assegura que mi instrucción se desarrolló en España y Francia, luego, como todo el mundo, me matriculé en una universidad y después de seguir cursos en Madrid, Barcelona, París, Berlín y Leipzig, me convencí. Això és molt característic de Sadurní Ximenes, displicent i molt embegut de si mateix, de que els grados i diplomes no sirven de nada i no signifiquen nada, és a dir, el que fan els mals estudiants, que no treuen un títol ni per medicina. Solo me sirvieron de pasaporte intelectual para mi gran escuela que han sido los viajes. Ara sí que diu un fet, però jo dono gran importància. I aquí vull anar una mica a pams, no sé si el temps me menja pels peus, però venga. Jo crec que no pas els viatges en un sentit de lleure pur, ni tampoc per la fal·lera de voler conèixer territoris, tipus, costums, com ho faria un viatger romàntic, en tot cas amarat de la mentalitat dels exploradors anteriors a ell. Ximón es va viatjar principalment atiat per la incentivació periodística. No diré en absolut que no hagués fet també el que ell anomenava, i era pròpia, i era molt pròpia aquesta expressió, exploracions o excursions, que ell reservava generalment per quan el producte del treball d'aquests viatges els destinava a corporacions científiques, geogràfiques o instituts culturals d'Europa. Però sobretot, el que vull remarcar és que en Ximenes el component periodístic, la motivació de premsa, en resultat definitiu i definidor. És així, doncs, que hem de distingir en el nostre personatge totes dues facetes intel·lectuals. D'una banda, el viatger que es projecta en clau periodística estricta i d'altra, el viatger que encarna la condició d'investigador geogràfic que es capté amb una particular atenció en l'especialitat arqueològica, en el seu cas, i per destinar, com deia, a institucions, organismes o càtedres de tipus cultural, geogràfics, etc. Jo crec que si alguna aportació és definitiva, és indiscutible i és personalíssima i que li pertoca que li adjudiquem està dins la història de la premsa catalana contemporània en tant que corresponsal de raça que ha aconseguit de forjar-se en grans aplaudiments dels seus coetanis. I a més, en gran veneració i gran respecte. Pla també ens ajuda a trobar la pista d'aquest prestigi que tenia com a viatger periodístic. Ens ho proven aquestes paraules, com dic, posades per Pla en boca de Miró i Folguera, redactor en cap del barceloní Les Notícies de principis del vent, del segle XX. El costum, escriu Pla, que hi ha hagut en el periodisme d'aquest país en el meu temps amb els corresponsals a l'estranger ha estat la gratuïtat sistemàtica, encara ara, vull dir que hem evolucionat poc. Els primers que han començat a cobrar amb una certa puntualitat han estat els corresponsals de la darrera guerra, és clar, la Primera Guerra Mundial. Es pot dir que Gaziel ha estat el primer que ha viscut d'aquest ofici. Abans on donava un carnet al corresponsal i se la desitjava explícitament bon viatge. Vostè coneix Sadurní Ximenes, continua relatant Pla a través de la paraula de Miró i Folguera, és l'home que ha tingut més temperament de corresponsal a l'estranger de tots els que he conegut. Ximenes és un gran aventurer. Jo crec que aquesta frase és exacta, però li ha fet molt de mal, perquè amb l'aventurer ens hem quedat 100 anys després de la seva mort, no tant, perquè va morir el 33. Hauria estat un corresponsal volant únic, insuperable, magnífic. Jo crec que va ser bastant únic, bastant insuperable, bastant magnífic. Jo, efectivament, no crec que li manqui raó a l'empordanès Ximenes sobre la seva persona a qui lotar una imatge modèlica de bon corresponsal itinerant, que és el que en veritat va ser tota la vida. És així que proposam ara de fer l'ordenació de la seva biografia periodística, demarcant-la mitjançant els principals moments de guerra a Europa, ja que els conflictes armats cursen, opin, acompanyats de la seva ploma de premsa. Personalment consideraria una estructura sistematitzada en els següents, a les següents etapes periodístiques. Primera, la corresponsalia durant la tercera i última guerra carlina, del 72, 74 sobretot, 76. Segona, la de la guerra d'alliberament de Bulgària, la dita històricament Guerra d'Orient, coneguda així en els manuals d'història 77-78, i la tercera, la guerra italo-etiòpica. I tanmateix, però, hem de dir que la seva biografia és tan densa, tan complexa i tan laberíntica que fora bastant forassenyat no creure que hi ha molt més continguts que recuperar i col·leccions de cròniques que reunir, que estudiar i que analitzar. Faig aquesta advertència perquè no exhauríem amb aquests tres pols que jo he marcat la seva obra periodística. És, com dic, considerablement molt més abundant. Encara caldria sumar-li la producció periodística vastíssima en relació als conflictes colonials que sacsejaven les regions septentrionals d'Àfrica, que en va fer muntanyes de cròniques. L'etapa russa, quan feu la llar conjugal a Mejilov, una gran ciutat de Bielorússia o la Rússia Blanca, perquè s'hi va casar amb una aristòcrata d'aquelles terres, la Natàlia Turbin, i que li va donar dos fills. També el 30 any, entre 1900 i el 33, l'any de mort, de punta a punta, amb contínues col·laboracions a les pàgines de La Vanguardia de Barcelona. Jo en tinc recollits 50 o 60 de llargues cròniques i sobretot d'anàlisis de política internacional, que era un gran expert i un gran savi, amb un antecedents de la història diplomàtica, política i militar de tots els anys de la seva periodística, fabulosa. A més, s'haurien d'estudiar tots els periòdics que va fundar, per exemple, l'Àfrica Espanyola, que la va fundar a Tànger quan ell hi arriba l'any 82. Hauria que estudiar un diari molt interessant que es deia El Courrier Européen, que era bilingüe turc i en francès, en un moment en què ell treballa sistemàticament per mantenir la ortodoxia del règim polític del soldà de Turquia, perquè ell en aquest sentit sempre ha passat a ser per molt ortodox, molt canònic en la defensa dels règims de les monarquies més seculars d'Europa. Però també hi hauria que recollir, torno a dir la paraula, muntanyes de reportatges, de cròniques viatgeres en El Mundo de Santiago Mataix, de Madrid, a l'Heraldo de Madrid, a l'ABC, la Correspondència d'Espanya, al Petit Parisien, al periòdic rus Nova Sprekma, que ell va hostilitzar sistemàticament d'una manera ferotge i sense pietat a tot el moviment bolxevic que s'anava congregant en el principi del segle XX. De fet, va sortir com un ànima en pena, atrevessant fins a Polònia i, com es diu gràficament, literàriament, que no és cert, dalt d'un carro estirat per una vaca amb una bandera espanyola per poder creuar una regió de gran conflicte, perquè els bolxevics estaven en guerra amb Polònia. Però també hi hauria que estudiar el Dutch Colonial Zeitung, que el va enviar moltes cròniques des de les regions i les zones nord-africanes en aquest diari alemany. En un moment en què Alemanya volia participar dels pastells de la divisió d'Europa per les grans potències europees. S'ha produït la conferència de Berlín de 1886, en què tota Àfrica queda repartida per les grans nacions europees i només hi queda Etiòpia, l'única que se'n salva de la famagassa gran que té Europa respecte del territori, les matèries primeres, la riquesa econòmica que oferia Àfrica per Europa. Després també hauria que recollir totes les cròniques de corresponsal de guerra a la Crònica de Catalunya entre l'any 74 i l'any 76 de la primera, de la tercera i darrera carlinada. Però tenim la sort que tanmateix d'aquest conflicte jo no he recollit aquestes cròniques, però sí que tenim dos llibres que ell publica. Un, Secretos e intimidades del campo carlista, l'any 76, a Barcelona, i Memòries de la Pacificació, l'any 77, que són sumament interessants perquè la seva lectura es donen compte que són en realitat dos grans reportatges en dimensió de llibre, en dimensió editorial, damunt paper editorial, no només damunt paper premsa. Cinc minuts i hi queden 14.000 fols, de manera que el repartiment és gairebé infinitesimal. Però bé, campejarem és temporal. Jo allò que voldria subratllar és com hi ha alguns conceptes de periodística moderna i contemporània que efectivament ens confirmen que és un element, és una baula de connexió entre el periodisme doctrinarista i el periodisme informatiu, guió interpretatiu de la generació d'entreguerres. Perquè ell, per exemple, diu frases com aquesta: presenciar en el norte con el carácter de corresponsal periodístico, la qual cosa compleix el principi de presència personal del redactor en el lloc en què els fets hi tenen lloc. Quiero ser testigo impasible y ocular, això és, neutralment periodísticament i alhora testimoni en primera persona del que explica. Atento a l'interès del major nucli de lectores. Això és un altre gran concepte, molt modern, perquè sap que s'està dirigint a un públic interclassista i de tot tipus, és a dir, de masses. Aquest concepte ell l'introdueix. I tanmateix, amb aquests llibres que reuneix les cròniques o que dona una segona versió molt més àmplia d'allò que havien estat cròniques, que aquestes narracions poden passar com a datos per a la història, en manera alguna com a la història misma. És aquest gran concepte de discernir entre crònica i entre història. Aquest debat de Benito Croxi, per exemple, que diu que és crònica, crònica és recollir lo particular i lo banal, i la història és lo general. Allò que està en la crònica té una base cronològica, la història una base lògica. És aquesta dialèctica que ell és conscient, és coneixedor, i per tant ens està donant una modernitat molt gran. Després també dir-vos que la guerra de l'Orient, 77-78, de Bulgària, que s'enfronten els turcs i els russos, es va saldar amb una col·lecció magnífica de cròniques, cròniques i reportatges per a l'Acadèmia, que és una publicació il·lustrada en la línia de la il·lustració catalana o aquesta iberoamericana que també ha esmentat el company de taula. I són magnífiques perquè combinen, si els llegiu, els tenc fotocopiades, si els llegiu, combina perfectament crònica d'un explorador, crònica d'un viatger que fa descripció geogràfica, crònica periodística perquè, alerta, és crònica, perquè informa, perquè després d'interpretar parteix d'una novetat periodística, que això és el que diferencia una crònica, essencialment, d'altres coses, d'un reportatge. I això és el que el fa, per jo, d'una modernitat molt gran. I a la vegada és literari perquè té una capacitat de descripció molt més seca, molt més austera, molt més, si voleu, intel·lectualitzada, molt més científica, però una qualitat per descriure races, persones, tipus, geies d'un i d'un altre, de la gent que veu, que li dona una lectura agradabilíssima, que és allò que s'espera de l'artifici literari, i també estan perfectament incloses en aquestes cròniques. I finalment, hi queda, ara sí, sense només apuntat, hi queda el gran tòpic, el Sadurní Xamenes espia. Jo crec que aquesta és una veritat que podria ser, amb un bon estudi, desmuntada fàcilment. Jo crec que tot en Xamenes és periodístic. Quan ell va ser expulsat d'Argèlia, 1884, per ordre de França, potència colonial sobre Algèria, l'acusen de ser un espia en favor dels interessos a la zona de Prússia. I ell es defensa, quan publicarà Espanya en l'Àfrica Septentrional, per vindicació de si mateix, perquè el president de la Societat Espanyola de Geografia, en Francisco Coelho, el havia martiritzat i el havia insultat fins i tot, dient-li que era antipatriota espanyol, clar, i que havia tingut defensat els interessos alemanys, etc. Ell diu, no, jo el que he fet són sistemàticament cròniques de denúncia de la política colonial que Algèria rep respecte de París, com a capital política de la nació que tenia colonitzada Algèria. I el mateix quan l'expulsaran de seu domicili conjugal a Rússia, perquè Amnova havia fet una crítica contínua contra el moviment bolxevic a través d'aquest diari ultraconservador, ultrapaneslavista, i també el mateix quan era a Suïssa. A Suïssa l'any 19 també el van expulsar, perquè clar, feu unes cròniques dures, crítiques, i jo crec que jo no vull dir que alguna vegada ell, per subsistir en funció de la situació que podia estar, els interessos alemanys, fes un informe i l'envies a Alemanya i li paguessin fins i tot. No ho crec, no hi ha cap document, cap prova, sinó que són les seves cròniques, per tant és en l'exercici periodístic que va ser, però diu però que no, que el servei d'intel·ligència va funcionar, i diu en Domènec Pastor Petit, els espies catalans, que va estar al servei de l'Ucrania, que és un servei d'espionatge de Romanov, des de 1627, que funcionava com a gran servei d'espionatge polític de la dinastia Romanov que reinava a Rússia. Probablement sí que hi vaig fer algun servei. També, clar, té aquesta controvèrsia de si està o no està en el món de l'espionatge o ha servit un document, o si era ell o era Adi Enberg, la que treballava de debò l'espionatge en favor dels serveis franquistes. Bé, jo crec que en definitiva que aquesta altra faceta que tant ha ajudat a pescar grans arguments de novel·la finalment es resumeixen dient que no. No crec que fos espia. Era un periodista que va pagar alguns comportaments i alguna fermesa de caràcter i dir jo criticaré malgrat tot, i t'agradi o no t'agradi, perquè ell la veritat deia jo defens la veritat que veig o que interpret encara que em costi els meus interessos particulars o personals. A vegades, per cert, també Constantinople el van tancar, els joves turcs cansats, realment inflats de nassos d'aquestes crítiques contínues que el carrer de l'OPM ell feia contra les il·lusions democratitzadores del règim de joves turcs i el partit Unió del Progrés, van assaltar, com un altre temps en el Cucut, van assaltar la redacció. I allà una crònica a l'ABC, espanyol detenido, i clar, creava problemes també diplomàtics, perquè el havien d'alliberar, no? En fi, l'adormeixement està tot per fer, està tot per reconstruir, sobretot a partir de l'excel·lent, i jo recomano, de lectura reiterada del perfil de la biografia literària, caldrà que finalment ens afanyem per fer la biografia periodística de debò, que és la seva gran dimensió per la qual el podem reivindicar per la història de la periodística feta per catalans. Gràcies.